Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Un minut és el que passa d'un quart de 11 del matí d'avui, dijous 13 d'octubre. La setmana passada no va poder venir Xavier Roget en l'espai habitual del Parc del Garraf i, doncs bé, fent una miqueta mans i mànigues, doncs ho hem recol·locat fins avui. Comentàvem ara amb en Xavier, tampoc, com no és cap dogma que hagin de venir els primers dimecres, doncs aleshores no passa res, però com a mínim així doncs tenim l'espai del Parc del Garraf i avui doncs tenim, sempre em passa el mateix, perquè com no tinc cap paper aquí sobre de la taula, no li pregunto prèviament, perquè recordo que és un càrrec molt llarg, oi? I aleshores direm, d'entrada direm, bon dia, Xavier.
Molt bon dia, Joan.
I segona, ets el responsable de les divisions...
Ets molt dolent, ets molt dolent. Sempre em fa la mateixa broma. Ets molt dolent. Direcció territorial.
De la direcció territorial occidental dels parcs de la Diputació de Barcelona. Sí. Doncs tenim diversos temes a sobre de la taula, ens comentava en Xavier, i podem començar doncs, probablement pel que és més recent de tots. Aquesta setmana ha estat una setmana de reunions internes de comissió consultiva, de consell coordinador, és a dir, dels òrgans de gestió, de tant consultius com a la pràctica executius del parc del Garraf. Com han anat aquests consells?
Bé, prou bé, prou bé. Primera, clar, fer constar que arrel de les darreres eleccions municipals es van produir canvis també en la direcció política de la Diputació de Barcelona. Actualment la Diputació governa amb un pacte de govern entre Convergència i Unió i el Partit Popular. I per tant aquests canvis en aquesta direcció política s'han traslladat també a l'àrea de la Diputació que gestiona els espais naturals protegits d'aquest entorn nostre. Per tant, era important aquesta primera reunió d'aquest òrgan de coordinació, que està conformat bàsicament, amb independència de banda, de la Diputació de Barcelona, bàsicament per als ajuntaments d'aquest entorn, per als governs municipals d'aquest entorn, també per una representació de la Generalitat i dels Consells Comarcals, que són tres en aquest espai del Parc del Garraf. I també es produïa, com és amb caràcter ordinari, abans de que celebri cada un dels consells coordinadors del parc, per tant, aquest consell que reuneix a les diferents administracions que tenen d'alguna manera competència en aquest territori, abans, prèviament, es reuneix la comissió consultiva. Recordem
Abans d'entrar en això, només una qüestió, com en Xavier ens ha tret el tema del canvi de polític, ens planteja la qüestió de fins a quin punt aquest canvi de color polític, més enllà de canvi de cares, canvi també d'ideologia en la direcció de la Diputació de Barcelona, pot comportar o no canvis en el model de gestió, en les qüestions més tècniques, més pragmàtiques del dia a dia d'un espai com és el Parc del Garraf.
Ara per ara no. D'altra banda, també és raonable que una nova direcció política que ha assumit aquesta responsabilitat al mig d'un exercici anual, com és el present 2011, ja és raonable que no hi hagi grans canvis en el sentit de la concreció tècnica del dia a dia. En principi no s'ha expressat d'aquesta manera, i precisament la celebració d'aquest darrer consell que es va celebrar aquest passat dimarts, ara prou feines no fa ni 48 hores, a l'Ajuntament de Begues en concret, no va pas arribar a aquesta definició de canvi d'estratègia o de qualsevol altra mena de concreció. Estarà per veure en els propers exercicis si hi ha algun canvi concret que es pugui concretar. Evidentment, en aquesta i en totes les altres administracions no, no, no descobrirem cap novetat si parlem de restriccions econòmiques. Lògicament, també des de Diputació es pateixen. Sí,
però en aquest cas les restriccions econòmiques ja no són filles del canvi polític, sinó que són filles d'una situació general.
D'una situació general que també haurem de... ja estàvem afrontant i haurem de seguir afrontant. És evident que la feina, la tasca més important d'aquests dies, que està centrada en la preparació per la seva posterior aprovació dels pressupostos de l'any que ve, està fent molt èmfasi en aquesta dificultat. Evidentment, es pot parlar genèricament d'un 10% menys de pressupost, però, evidentment, la discussió està en quins grans capítols d'aquesta reducció hauria de no produir-se per la seva importància estratègica, per la seva necessitat fonamental i bàsica de mantenir l'eficàcia i l'eficiència del treball. I segurament, potser en alguns altres grans àmbits de treball, aquesta es notarà més. Us poso un exemple amb el tema de detecció, prevenció d'incendis forestals. En principi, la indicació política és de no tocar-ho. És un tema prou important, és un tema prou estratègic, és un tema prou bàsic com per mantenir l'esforç econòmic en aquesta partida, tot i que, com sempre, i com ja s'havia fet, de fet, en aquesta anterior època de màxim risc, tot i que això és discutible, la setmana passada estem en situació de risc i estem al mes d'octubre. Ja tothom...
ja fa dies que s'ha tancat la campanya oficial.
Sí, 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 tothom està prou sentint, jo mateix no sé si em sentiu una mica la veu, però estic prou refredat amb aquestes oscil·lacions estranyes de temperatura que estem en un mes d'octubre. Però, com deia, ja s'ha mirat de donar-hi mil voltes a cercar la màxima coordinació, el màxim esforç, la màxima eficiència en els recursos disponibles. Hi haurà altres aspectes en què segurament s'haurà de tocar. Si hi ha les misses que hi ha, no n'hi ha més. I possiblement en capítols d'inversió aquesta haurà de baixar. És evident que una mica la màxima és mantenir esforços precisament en el manteniment d'eixos claus de gestió del parc i segurament moderar capacitats en el que siguin obrir coses noves, fer noves inversions. Una mica aquí estarà l'equilibri que després, finalment, les diferents forces polítiques hauran d'aprovar en el seu moment. Això ens retornarà als tècnics i amb això mirarem de cuinar el sopar de cada dia.
Amb un 10% menys.
Ah, sí? Sí. Esperem que sàpiguen fer un bon àpat amb
perquè
aquest 10% menys.
De fet, el Parc del Garraf, ho hem comentat alguna altra ocasió també amb en Xavier, té com a bàsic en el seu dia a dia, com a tasques bàsiques, per una banda el que seria l'aspecte més conservatiu, és a dir, des de mantenir les pistes obertes, tenir cura doncs, per les espècies animals i vegetals del medi natural, això per una banda, i per una altra banda tota aquella tasca d'interactivitat amb el territori, amb els municipis que l'envolten, que aquí incloem des de les activitats, que des de la Festa Major del Parc fins al Parc a Taula, fins a... clar, són dos vessants que poden tenir una certa interrelació, però que funcionen d'una manera bastant autònoma.
A veure. Permetem, Joan, que ho expliqui. No sé si estic absolutament d'acord amb aquesta afirmació
doncs,
que fas
d'autònoma.
Precisament el contrari. Intentaríem que en el màxim de les nostres possibilitats i coneixements això precisament no sigui així. A vegades expliquem que la gestió del parc la podríem assimilar a una mena de taula que tingués tres potes. Tres. Una, que és la més evident i reconeixible per qualsevol persona que estigui pensant en gestió d'un espai natural protegit, que és precisament gestionar per conservar un patrimoni. Un patrimoni no solament natural, també cultural. També quan estem parlant d'un castell o d'una antiga edificació que té un valor o d'un vestigis de l'època mitjaval, etc. Això també és patrimoni. I també és patrimoni la literatura, i també és patrimoni la... Hi ha un patrimoni cultural també molt important, i en aquí doncs el patrimoni natural, que és clar, no? Quan parlem de la conservació de l'àliga cubarrada, de la prevenció d'incendis forestals, que és la massa, és dir, quan se'ns crema el parc, se'ns crema absolutament tot. En aquí és una gran foguera on se'ns cremen molta feina, moltes il·lusions, molts desitjos, molt treball. En fi, es crema físicament, però també es crema una part de l'ànima. Tot això és la gestió clara que tothom ràpidament pot copsar. Però hi ha altres dos potes d'aquesta taula que també són molt importants i no són pas autònomes, tenen una relació molt directa. O l'han de tindre, i si no la tenen del tot és que no afinem prou bé. Una és tot allò que sigui promoure desenvolupament econòmic sostenible, aquesta paraula que ja fa molts anys que utilitzem, amable, coherent amb aquesta primera. Si des del parc o des de qualsevol altre sector el que s'estigués promovent fos un desenvolupament econòmic que fos contra la conservació d'aquest patrimoni, això no quadra, això no va bé. Precisament quan gestionem el programa El Parc a Taula, de la mà de restauradors, de productors, de laboradors, de cellers, d'allotjaments, ho fem per donar valor a un producte que ha de tindre una gran vinculació amb el territori, amb el paisatge, i ha d'afavorir aquest paisatge, que no és pas un paisatge passiu, és un paisatge actiu, està viu, no està mort. I quan volem que un celler segueixi treballant en producte local, és perquè aquella vinya no s'abandoni, i si aquella vinya no s'abandona, continua fent de tallafoc, ens ajuda en la prevenció d'incendis, continua produint un efecte de mosaic, per tant, genera una major biodiversitat, continua col·laborant a l'establiment i a la supervivència d'algunes espècies, les quals seran el menjar d'algunes altres, com l'àliga cuabarrada, i per tant ens ajuda a la conservació de l'àliga. Tot això és un sistema, i per tant no és autònom, va extremadament lligat al primer. I hi ha un tercer aspecte, una tercera pota, que fa que aquesta taula, si té tres potes, s'aguanti. I si només en tingués una, faria un equilibri realment molt inestable. Aquesta tercera pota és l'ús social, l'ús pedagògic del territori. Si nosaltres féssim extraordinàriament bé la nostra feina, fóssim realment meravellosos, cosa que no som, i féssim una gran gestió de conservació, i féssim fins i tot una correcta gestió per promoure, amb la nostra humil aportació, un millor desenvolupament econòmic vinculat al territori, i el que féssim és tancar amb clau aquest territori, home, una aportació al coneixement, al gaudi de la societat, no l'estaríem fent. Seria un territori restringit a erudits, a científics, o alguna classe social privilegiada, o per la seva sabidoria, o per la seva, no sé, afecció. No és així, no és així. Volem que el territori també pugui provocar, quan més i millor relacions amb tots els sectors socials, millor. No per una qüestió quantitativa. El parc, fins a dia d'avui, no és que rep algun ingrés quan més gent hi entra. De moment no es cobra cap entrada per entrar al parc.
No, ni s'ha de cobrar, oi?
Jo crec que no. La política fins ara ha estat aquesta.
Em permets un incís? Hi hauria la possibilitat legal en algun moment, si per criteris polítics es volgués fer, de cobrar entrada per entrar al parc?
Mireu, alguns espais naturals en el món mundial ho fan.
D'acord.
Alguns espais...
L'estat no, oi?
No. En alguns parcs nacionals sí que hi ha indirectament la necessitat de pagar una entrada.
D'acord.
Perquè com que no es pot fer en vehicle particular, privat, i s'ha de fer a través únicament d'algun vehicle de transport públic
que posen ells,
indirectament és una manera de cobrar una entrada. I alguns...
Tenc un parèntesi, és a dir, no, simplement és que ens ha sobtat
la puntualització.
Sí, 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 sí.
Bueno, ho diria perquè clarament des de la gestió del parc no és que tenim alguna obsessió perquè hi vingui més gent perquè això ens suposa algun guany. No, no.
És evident.
És perquè quanta més gent coneixi i per tant a partir d'aquí valori i per tant a partir d'aquí apreciï el model que es planteja, és més fàcil que aquest model l'incorpori i el pugui portar a la seva vida quotidiana. És a dir, quan es planteja la recollida selectiva, no necessàriament trobar models amables de relació entre l'home i la natura, si això després es pot incorporar en la vida quotidiana de la persona, els parcs naturals hauran de deixar de ser una mena d'illa o paraís de bona relació entre l'home i la natura. Hauria de ser aquesta bona relació arreu, arreu. Lo important, en el fons, és que la persona que viu a Sitges tingui una extraordinària relació amb el seu entorn, encara que sigui urbà. I quan Sitges fa una política de recollida del residu i fa una... Ja va intrínsecament relacionada amb això, oi? Per tant, incorporar aquesta pedagogia ja des dels anys 70 per part dels espais naturals cada vegada més ha estat trobar normalitat en aquesta relació entre el territori i l'home. El territori mediterrani no és un territori verge d'alguna selva perduda on l'home hi apareix com un bolet i per tant gairebé potser millor que no hi apareixés perquè encara prendrem mal. El territori mediterrani fa milers i milers i milers d'anys que està ocupat per l'home i aquesta relació hauria de poder continuar. No hem pas d'expulsar la gent que viu en els territoris naturals, ens al contrari, el despoblament d'aquests territoris naturals ha originat molts problemes, però bé, haurem de mantenir un equilibri, clar. Incendis forestals, brutícia, activitats absolutament contràries, no? L'explotació minera, els abocadors incontrolats, totes aquestes qüestions que han fet molt de mal al territori. I precisament el parc, juntament amb els ajuntaments, etcètera, etcètera, i altres administracions, precisament han treballat per intentar trobar una solució i un final d'aquesta activitat absolutament contrària al territori, irreconciliable.
Per tant, aquest tamboret o taula de tres potes, sí, que ens defineix en Xavier, clar, estarà sotmès a una retallada del 10%.
Sí. Bueno, serà més baix, però esperem que tingui la mateixa estabilitat.
Clar. Ah, exacte. Si retalles massa una pota...
Clar, 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 clar. Es tracta d'això. És a dir, haurem de saber gestionar aquests... Bueno, és la nostra obligació. Al final, gestionar és un recurs públic. I la nostra obligació és seguir gestionant sense perdre de vista l'objectiu fonamental, allò, els recursos que tens per fer-ho.
La línia vermella, de moment, seria la prevenció d'incendis?
Sí, sí, hi ha una línia vermella clara que és la prevenció d'incendis, hi ha una línia vermella clara que és la relació amb el territori. És a dir, tot el que sigui el manteniment bàsic de les línies d'ús públic, d'atenció, de col·laboració. S'ha fet un treball molt important durant aquests anys amb l'obtenció de certificacions de qualitat. És a dir, de fer les coses ben fetes i poder arbitrar mecanismes de control de que es fan les coses ben fetes. Això s'ha de mantenir, això no es pot perdre. Ens al contrari, s'ha de millorar. Ara estem fent un salt qualitatiu cap a una certificació a l'Estat espanyol que es diu la Q de qualitat, que ens portarà a un altre salt, que és la Carta Europea de Turisme Sostenible. Tot això són salts en l'exigència de qualitat en la gestió, que hem de seguir treballant per aquí. Això moltes vegades, mireu, no costa diners, costa voluntat i treball. I això ho hem de seguir fent. No costa bàsicament diners, recursos econòmics. Costa la decisió de voler-ho fer i les hores de treball per fer-ho. I això és una cosa que, a més, el parc no pot fer sol. Ho ha de fer necessàriament en col·laboració amb entitats, amb ajuntaments, amb tots aquells sectors que estan en el territori. I això fa que treballem junts, que ens coneixem, que ens posem d'acord amb aquest objectiu, que treballem junts i plegats. I moltes vegades acaba suposant que hàgim de gastar finalment menys recursos, perquè quan ens posem d'acord en fer el mateix i perseguim el mateix, doncs escolta, si jo hi poso la meitat i tu hi poses la meitat, fem l'un, que és el que es havia de fer. I alguna vegada doncs no s'ha fet així, no sempre s'ha treballat amb aquesta eficiència.
Aquesta coordinació ha guanyat amb el pas dels anys, entenem.
Sí, mare de Déu, sí. Sí, sí. Sempre hi ha feina a fer, sempre hi ha feina a millorar, de vegades les circumstàncies obliguen, i benvinguda sigui. Allò que diuen, cada crisi és una oportunitat, doncs haurem de saber aprofitar aquesta crisi, no per lamentar-nos a, caram, ara tinc menys calés, podré fer menys coses. No, doncs hauré de mirar de fer-los a millor i amb menys recursos. De vegades això és molt complicat, molt complicat. Però a vegades, no sé, aquests dies, no? Es parla de qüestions com la sanitat, l'educació, que són estructures bàsiques d'un país. Bé, la gestió de l'entorn natural a vegades pot no ser considerat en aquest moment com algo tan prioritari com és la salut, l'educació, el treball en definitiva, no? De cada persona, de cada família, però vivim en un món i aquest món l'hem de seguir gestionant correctament i per tant amb aquesta voluntat nosaltres seguim treballant, està clar.
Doncs tanquem aquest primer parèntesi, el primer que hem obert al principi quan hem tallat en Xavier Roget, sí, que ens estava començant a explicar el Consell Consultiu i el...
Sí. I en Joan en forma part de la Comissió Consultiva.
Correcte. Però servidor no hi va anar-hi, per tant, doncs això. El Consell Consultiu o la Comissió Consultiva, que és l'òrgan del qual en formen part doncs, els representants de diversos sectors territorials que envolten el parc i en el qual doncs, es dona compte davant d'aquests sectors socials doncs, de quines actuacions s'estan fent i una miqueta s'estableix aquest intercanvi. Com, en quines línies, què es va explicar? Com...
Bé, com explicava en Joan, la Comissió Consultiva ja en el seu moment, i estem parlant de fa molts anys, es constitueix com un òrgan de consulta, com un òrgan de participació amb els diferents sectors socials, amb els diferents interessos, ecologistes, científics, veïns, activitat, etc. Jo diria que el Garraf és una comissió consultiva prou activa, prou dinàmica, molt respectuosa, i això ho he de dir, amb algun parc en algun moment hi ha hagut una tensió enorme entre sectors socials i la gestió del parc a vegades. En el cas del Garraf jo diria que això no s'ha produït gairebé mai i és d'agrair, de vegades punts de vista diferents no fan perdre les formes i el respecte. I s'han trobat finalment maneres de treballar d'una manera més propera i d'alguna manera doncs nassos de la mà. A vegades no tenim per què coincidir al 100% amb la manera de resoldre un problema, però ens hem posat d'acord amb quin era el problema i ens n'hem anat acostant a trobar-hi solució. Jo diria que el darrer consell que es va celebrar aquest dilluns al Centre d'Art de Vallgrassa, precisament, mireu, una cosa interessant que s'ha produït és que les seus d'aquestes reunions han anat des de ja fa alguns anys rodant per diferents equipaments i centres del parc. I això fa que tothom hagi pogut conèixer una mica la vida de dintre de cada equipament. No, a vegades no conèixer només el nom o veure'l sobre una mapa de paper, també veure una mica quina és la seva vida. I aquest, ens va agradar molt portar-ho a Vallgrassa, al centre d'art, que és un equipament molt, molt dinàmic, molt viu, molt engrescat. Jo diria que van sortir... En la comissió consultiva normalment se li exposa les línies generals de treball que s'estan fent durant aquells 6 mesos, primera perquè aquesta comissió en tingui bon coneixement i segona després per poder escoltar d'aquesta comissió les opinions que puguin fer relació a vistiplauar aquella gestió o a posar-hi alguna qüestió, a posar-hi algun però, a posar-hi i fins i tot a proposar alguna millora. Proposta que finalment des de la mateixa gestió de la comissió s'elevarà el Consell Coordinador, aquell consell més polític dels alcaldes que abans comentàvem. Aquest consell rep amb un dels punts de l'ordre del dia el retorn que li fa la comissió consultiva i això penso que és molt interessant, que hi hagi aquests canals de comunicació entre els diferents òrgans que tenen el seu rol en la gestió del parc. Respecte a aquest dilluns, jo diria que en línies generals van sortir dues o tres qüestions que podem ara perfectament esmentar. Una va ser, sintetitzant, jo diria que la preocupació per les afectacions del porc senglar. Això potser a qui no hi estigui molt a prop de la vida de dia a dia en el parc li pot sonar una mica anecdòtic, però no ho és. I no ho és en aquest parc ni en cap parc, ni de Catalunya ni de l'Estat espanyol, i en conjunt m'atreveixo a dir que de la Mediterrània. Passa el mateix a França, Itàlia, la sobrepoblació de porc senglar, que normalment ja no és un porc senglar pur, que està creuat amb un porc domèstic de granja i que per tant fa moltes més cries, és un animal més gran, que cria molt més, que gairebé no té cap predador, a no ser que sigui el caçador, està originant cada vegada més problemes. Hi ha llocs on, no sé, Collserola, que els animals estan baixant ja gairebé a la ciutat, hi ha llocs segurament més rurals on els animals fan unes destrosses terribles en les vinyes, en els camps de conreu, etc, etc, i genera, fins i tot s'estan començant a detectar afectacions ja no solament a qüestions patrimonials o a la vida de les persones, sinó fins i tot en el propi medi natural. Es mengen, en fi, postes d'ous d'altres animals, etc, etc, etc. Vull dir que realment és un problema, i és un problema de difícil resolució. Sobretot és un problema no fàcil de resoldre des del punt de vista d'un gestor d'un parc, que tampoc té les eines per fer-ho. Segurament és un problema que va molt més enllà de la frontera estricta de la gestió del parc. Segurament és un problema que o es resol de manera molt conjunta amb una política de gairebé de país. Què fem amb aquest problema? Que en principi podria semblar més o menys anecdòtic, però ho està deixant de ser cada vegada més. Una segona qüestió que va sortir, jo penso que podria ser la relacionada amb la prevenció d'incendis forestals. Malgrat que des del nostre punt de vista de gestió s'ha fet aquests anys un esforç enorme respecte a la gestió del bosc. Mireu, en el cas del Garraf s'han aclarit, s'ha treballat en el bosc amb més de 1.000 hectàrees. Més de 1.000 hectàrees, jo recordo quan jo era director d'aquí del Garraf, que es deia sovint, això un dia s'us cremarà tot i per què no gestioneu aquests boscos, no? I clar, jo li deia, mira, és que la majoria no són nostres tampoc, són boscos privats, és un bosc que no és rentable, no és rendible, perdoneu, econòmicament, és un bosc que intervenir-hi costa diners, no dona diners, costa diners, perquè aquesta fusta no té valor en el mercat, i costa diners, i és clar, és difícil. Doncs, bueno, aquests últims anys, arrel d'un conveni que la Diputació va fer amb la Fundació de l'Obra Social de la Caixa.
Encara és vigent aquest conveni?
Encara és vigent.
Per quant de temps?
S'està renovant anualment.
D'acord, és a dir, es va renovant. De moment continua funcionant.
Perquè us feu càrrec de la seva mesura, la previsió és que potser aquest any que ve encara no s'ha signat, però en principi, si tot va bé, s'haurà de seguir signant. La Caixa està prou contenta amb el que s'està fent. Estem parlant de l'ordre de 150, 200.000 euros que vindran a parar, en aquest cas, en el parc del Garraf.
Específicament.
Específicament, es reparteixen aquests diners, altres, més quantitat de diners.
Sort d'aquest conveni.
Sort d'aquest conveni, que ens ha permès fer una inversió important en el bosc del Garraf. Per això deia, s'ha treballat amb més de 1.000 hectàrees, amb aclarir més de 1.000 hectàrees, a part d'altres qüestions. Els dispositius de prevenció d'incendis, déu-n'hi-do el que han aportat en que no hi hagi grans incendis forestals en el territori. Penseu que, estadísticament, si pensem de les dècades dels anys 80, dels anys 90, la mitjana d'hectàrees que patien un incendi forestal a Catalunya era de l'ordre de 5.000, 6.000, 7.000 hectàrees cada any. La mitjana, estem parlant, d'una dècada. Actualment estem en mitjanes de 100-150 hectàrees a tota Catalunya. Clar, això és una baixada enorme. I estic parlant de dècades, per tant, no estan sotmeses a que un any ha sigut més bo i un any ha sigut més dolent. Parlem de mitjanes per ser realment, per tenir una visió que ens pugui realment donar mida de que amb independència d'un bon any o d'un bon clima, que evidentment és un factor molt important, home, el dispositiu, la coordinació, mireu, el temps mig que passa entre la detecció d'una columna de fum i la intervenció de l'helicòpter que tenim aquí a la Pleta o de qualsevol altre mitjà del dispositiu d'un vehicle és de 9 minuts i 48 segons, si no m'equivoco. En tot cas, de menys de 10 minuts. Això fa que la majoria dels conats que es poden detectar s'apaguen. Si tu pots intervenir en un incendi en 10 minuts, s'apaga. Això fa molts anys, no passava. No passava. Però la percepció, a vegades, del ciutadà és que aquest segueix sent, continua sent un problema molt greu, molt greu. Malgrat que s'hagi intervingut en el bosc, molt, la percepció és que encara no s'intervé. Malgrat que els dispositius treballin molt bé i amb una gran coordinació amb bombers, amb ADFs, amb ajuntaments, amb dispositius del parc, la percepció és que encara no és així. I això ho hem de tenir en compte. És a dir, sí que s'està treballant, però la percepció és que no s'es treballa prou. I això s'ha de posar a la marxa.
Anava a dir, teniu detectat el per què hi ha aquesta percepció?
No. Jo diria que perquè és una cosa que encara és molt sensible. Segurament potser la gent, i amb raó, té la percepció de que es treballa molt amb extinció i encara no prou amb prevenció. Possiblement perquè el recurs forestal encara s'entén que en el nostre paisatge d'aquí de Mediterrània és un recurs molt poc aprofitat. I és molt possible, una cosa que està sobre la taula aquests dies, i ho està des de fa alguns anys, i cada vegada més, i amb la crisi del petroli, i ens hi trobarem, aquests, ja fa anys que ho estem parlant, i estarà cada vegada més actiu, és l'aprofitament de la biomassa com a recurs energètic, que és un tema complicat, no és senzill, sobretot és molt complicat per la generació d'electricitat. Segurament és una mica menys complicat, tot i que ho és, per la generació de calor, aigua calenta o calefacció, des d'un punt de vista molt local, d'una aigua calenta o calefacció amb un equipament. I això que ja comencen a haver-hi experiències properes que estan funcionant bé, segurament seria una manera d'abordar la gestió d'aquesta massa forestal que no té aprofitament, que cal gestionar perquè aquell bosc no acabi esdevenint allò un polvorí. Ben gestionat farà que aquell bosc sigui un bosc adult i compleixi la seva funció en l'ecosistema, la seva funció ecològica. I segurament podria fer que seguir dipositant recursos econòmics perquè aquest bosc vagi per aquí costi menys recursos, costi menys diners, perquè tingui una sortida en el mercat, que d'altra banda és un mercat que ha de pagar aquest gasoil molt car. Segurament buscar el punt correcte per gestionar tot això serà una feina important a fer en aquests propers 4 anys.
D'acord. Per tant, segon tema de preocupació, la gestió dels incendis, i afortunadament en un any o en uns anys que portem molt pocs incendis. Sí. I ens comentàvem, Xavier, tres temes.
Sí, la tercera en general jo diria que era tot el que fa referència a posar en valor, no com una crítica negativa, com una crítica positiva, tota la tasca que s'ha fet en el parc respecte a l'ús social i al desenvolupament econòmic. La gent, jo penso que està valorant la feina feta, encara hi ha mancances, però sobre la gestió dels itineraris, la gestió de les ofertes de serveis, la gestió feta en relació als petits productors que hi ha en el territori, això es valora molt positivament. Hi ha una crítica en aquest sentit, que és un tema que també ens hem de fer mirar. No ha de passar, i encara segueix passant, que ofertes de serveis d'ús del territori excel·lents són encara poc conegudes i poc utilitzades per les persones de l'àmbit local. Un itinerari, un equipament, una activitat del Vivo al Parc, una activitat en el centre d'art de Vallgrassa, un recorregut monitoritzat pel parc, un autobús que s'ofereix amb un preu públic fantàstic per recórrer el parc i anar a fer un taller de formatges a Can Pere de la Plana i baixar. Moltes vegades encara són poc utilitzats. Hi ha molt poc públic amb oferta que és gratuïta, de vegades, o amb un preu públic baixíssim i simbòlic, a vegades. No? Encara preocupa dir com pot ser que una oferta, a vegades, tan ben estructurada, tan bona i tan correcta, encara és poc utilitzada. És que la gent està sobrepassada d'oferta, és que encara els canals de comunicació, de publicitar aquesta oferta no són bons, no són correctes. Esclar, moltes vegades arribar als grans mitjans de comunicació a pagar publicitat per fer-los a conèixer, clar, seria una cosa meravellosa, eh? Si féssim un anunci a TV3 allò en prime time a les 9 de la nit, demà tenim, segurament vindria una marea de gent. No tenim els recursos per pagar això, no podem permetre'ns pagar aquestes coses, no? Bueno, com la gent està utilitzant les noves tecnologies per rebre aquesta informació, perquè hi és, eh? Està penjada a les webs, a Facebooks, tenim Facebooks no solament del parc, de la xarxa de parcs, tenim Facebook de programes concrets com és Parc a Taula o... Bueno, encara ara segurament estem en un canvi d'etapa on la gent cada vegada rep més informació, interactua més amb noves tecnologies de la informació, però encara no ha deixat els mètodes clàssics, no? Més publicitaris amb suports de paper o de mitjans de comunicació. Llavors, aquesta coexistència que haurà de ser el futur de tot plegat, no? Estem en una ràdio i la ràdio no haurà de deixar de tenir el seu rol, el seu paper. Encara la gent tenim la percepció, i la comissió va exposar la percepció, de que utilitza poc serveis excel·lents i que això és una llàstima. Bueno, mirarem de veure com podem fer que cada cap de setmana la gent en quins suports pot trobar la informació de les coses que s'està fent un cap de setmana, que són moltes.
A Sitges ens ho ha d'explicar en Xavier Roget, que es fan els caps de setmana són, imagina't, és a dir, és una cosa important, només intentar copsar totes les coses que es fan a Sitges, doncs el mateix al parc i a qualsevol aspecte. Un altre dels problemes, la comunicació.
Sí, trobar la manera de comunicar. Mireu, la raó de que Ràdio Maricel i nosaltres doncs ens trobem, no? Aquests, és buscar canals per comunicar les coses que es fan, les preocupacions, els interessos, i en definitiva és perquè la gent tingui maneres d'assabentar-se de coses, no? Jo recordo fa molts i molts i molts anys que a vegades parlant amb seu de comissió consultiva, a vegades parlant fora, allò amb un tet-a-tet amb persones del territori, és que no ens expliqueu, és que no sabem el que es fa en el parc, és que no hi ha manera d'assabentar-nos, no? I clar que això ha millorat molt, però encara ara un sempre, i això suposo que potser ens passarà sempre, no ho sé, que qui prepara una cosa ho fa amb molta il·lusió, prepara la festa, l'organitza de la millor manera possible, i llavors si ve poca gent a la festa un li sap greu, no? I algú que al carrer dius, com és que no has vingut? Si això era fantàstic, era meravellós, i era... I és que jo no ho sabia que es feia això, no? Com puc fer, no? Com podem fer que la gent... I llavors la gent triï. Clar, la gent ha d'escollir. I potser la gent té altres preocupacions, i potser la gent té altres ofertes, potser hi ha massa oferta, no ho sé. Però com a mínim que les persones tinguin manera de saber que quan desitgin poden trobar informació de les coses que passen i es fan, això sí que ho hem de garantir. Després la gent pot triar lliurement, no voler saber aquell cap de setmana perquè té altres preocupacions, té altres, en fi, coses que li belluguen pel cap, o té altres ofertes que són millors, doncs fantàstic i meravellós.
Tanmateix, a més de la web, hi ha un Facebook també, del Parc del Garraf, sí, en el qual doncs entenem que es publica tot allò que es va fent doncs setmana rere setmana, cap de setmana, rere cap de setmana.
I a través de qualsevol punt d'informació. Aquí a Sitges teniu un punt d'informació del parc, la gent es pot acostar, pot preguntar, pot trobar informació. És relativament senzill fer-ho des de casa o fer-ho al mateix poble.
Tot plegat, després, dimarts, es traslladava al Consell Coordinador, Xavier, perquè això m'hauré de fer un paper, eh?
Vinga. Després t'ho preguntaré.
Deures per la propera vegada que ens visitin, Xavier. Doncs això, es va traslladant en els representants de les administracions que envolten el parc, en el que també va ser la primera trobada amb els nous responsables polítics de Diputació.
I dels ajuntaments, també hi ha hagut canvis.
També hi ha hagut canvis a molts ajuntaments, entre ells els de Sitges. com va anar aquest, aquest Consell de Dimarts, res, en dos minuts.
Sí. Sí, sí, que ens queden pocs minuts, gràcies, Joan. Ja, en Joan ja pateix perquè sap que parlo tant que...
No, home, no.
No, dius en dos minuts que es va fer un plantejament, jo diria que tenint en compte que eren nou representants que provenen de les darreres eleccions, com explicàvem abans, es va fer un plantejament d'explicació de la gestió no feta només aquests darrers sis mesos, sinó una mica de les línies de gestió que es portaven. I en línies generals jo diria que va haver-hi una resposta unànim de tots els representants amb el sentit de que cal continuar, evidentment amb les dificultats econòmiques que abans plantejàvem, però que en principi cal continuar endavant amb les polítiques que s'han portat fins ara a terme. Abans ho comentàvem, amb el tema d'incendis, amb el tema de desomplement econòmic, que és prou important no frenar projectes. A vegades hi ha coses, qüestions que poden semblar més anecdòtiques, no? El parc, la poesia als parcs, perdoneu, programa de poesia, que és un dels que s'ha convertit en un dels programes de poesia més importants de Catalunya, en el qual hi col·laboren l'Institut de les Lletres Catalanes, Ramon Llull, que portem poesia catalana a vegades fora de Catalunya arrel d'aquest programa. Penso que és molt important haver obrir portes al contacte i a la comunicació amb el territori, amb col·lectius provenents del món de la poesia que potser si no fos per aquesta porta no haurien mai conegut el Garraf, no haurien mai apreciat el territori o no haurien mai potser conegut a vegades poetes locals. És a dir, buscar que el parc sigui sempre aquesta plaça, aquest lloc de trobada i d'encontre, a vegades és important i a vegades amb molts pocs recursos econòmics es fa una gran feina. Penso que això també s'ha de tindre en compte. No, en línies generals jo estic prou satisfet. Hi ha en principi una aposta per continuar fent la feina que es considera per part de tots els ajuntaments que fins ara l'hem fet prou bé. Prou bé.
De fet, en una altra ocasió que vingui en Xavier Roget ja ho comentarem, hi ha ajuntaments que per la seva posició territorial, per dir-ho d'alguna manera, estan molt més implicats que altres, malgrat que tots en són membres, però pensem Begues o Olivella tenen una situació dintre del parc, i això potser també aquesta diferència serà un dels temes de comentar, però en qualsevol cas bona disposició per part de tothom, no podia ser d'una altra manera, no?
Està clar, però rebre formalment aquest suport s'agraeix.
Doncs és aquest resum, aquesta visió que ens ha portat avui Xavier Roget, el responsable de la divisió.
No hi ha manera,
no és
Direcció Territorial.
Direcció Territorial Occidental dels Parcs de la Diputació de Barcelona. Xavier, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
I a les persones que ens han escoltat.
I no sé si ens sembla que ens toca tornar a parlar amb en Xavier el mes que ve. Em sembla.
Molt bé.
Recordant, en qualsevol cas, moltes gràcies per haver vingut i a tots vostès també. Després d'aquesta estoneta parlant del Parc del Garraf, ho deixem aquí. 5 minuts notícies amb Com Ràdio i després l'Ave Maria. Fins ara.
Cada dia, al matí, amb nosaltres.